Notícies Vespre. Karen Madrid.
El govern municipal aplaudeix la nova llei per regular les ocupacions conflictives anunciada aquesta setmana per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De fet, aquesta ja era una demanda que havien fet des de l'executiu local i des de l'Associació d'Arc Metropolità, presidida per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
Feia temps que ho demanàvem perquè hi ha moltes vegades en les quals els ajuntaments han de fer front a aquesta problemàtica. Som la primera porta a la qual venen a picar els veïns afectats per aquesta situació i ens trobem que no tenim una manera d'actuar directament. I, per tant, si aquesta reforma va en aquesta línia, serà benvinguda.
Sabadell és una de les 5 ciutats catalanes amb més denúncies per ocupacions il·legals al 2021, prop de 240.
L'escola Illa entoma amb humor que la nova mascota de la TUS, la Bussi, dissenyada per un alumne del centre, s'hagi fet viral.
El vídeo de presentació publicat a les xarxes socials per aquesta emissora ha aconseguit milers de visualitzacions i d'interaccions. Des de l'escola Illa posen el focus en la feina que hi ha darrere de la Bussi, més enllà dels memes fets pels usuaris de les xarxes.
I en esports, Ismaela Tomán i Joanet seran les úniques absències del Sabadell en el partit contra el Calahorra.
Les grans novetats seran Sergi Altimira i Moja Keitai, que s'han recuperat de les seves lesions. El partit serà aquest diumenge a les 12 del migdia a la Nova Creu Alta, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem retencions a la C58 al seu pas per Ripollet, 2 quilòmetres de cues per venir cap a Sabadell. Ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt, trànsit molt dens entre Sant Gervasi i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, un grau més que hi ha aquesta hora, i el cel molt fosc amb amenaça de pluja. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores esperem que aparegui precipitació en molts punts del territori. De fet, a pràcticament qualsevol punt del país, entre la tarda i al final del dia, pot arribar-hi precipitació. No tota l'estona, no de forma continuada i a tot arreu, però sí que aquests xàfecs poden afectar gran part del país. Els més abundants intensos cauran cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, també cap a la zona del sud, Camp de Tarragona, i posteriorment, a partir del vespre, també a les comarques de Barcelona i sud de les de Girona, la precipitació pot ser intensa. A més, en aquests sectors, a partir del vespre, la precipitació podria ser forta, puntualment intensa, deixar més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, i és possible, la probabilitat és més baixa, però no és impossible que arribi a caure algun ruixat torrencial, fins i tot a les comarques del litoral de Barcelona. Per tant, precaució, perquè aquesta propera nit podrem trobar xàfecs intensos en aquest sector. Ja ha vist des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que se superin aquests llindars de precipitació. Amb una temperatura que a la tarda ha d'anar baixant, amb ambient força nuvolat, demà a primeres hores del dia, quan ja hagi marxat tota aquesta precipitació de la propera matinada a la zona del litoral, s'obriran moltes clarianes, però encara no acabarà de fer net. Possiblement torni a créixer algun ruixat ja a partir de mig matí, principalment en zones de l'interior, i demà a la tarda potser també algun xàfec intens cap a la zona del Pirineu i Prepirineu, principalment cap al sector oriental. Al final del dia, també cap a punts del litoral, podria arribar-hi algun ruixadet. Demà la temperatura serà significativament més baixa que no pas que hem tingut avui. I és tot, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Una llei per regular les ocupacions conflictives serà un bon mecanisme. Aquesta setmana la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, i la de Drets Civils, Violant Cervera, han presentat una legislació que vol endurir les sancions als propietaris i donar potestat als veïns i als ajuntaments per poder portar els casos d'ocupacions conflictives als jutjats. Una regulació que el conseller d'Habitatge, Eloi Cortés, ha considerat com a molt positiva en declaracions al Cafè de la Ràdio. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda. Sí, creu que és una legislació que pot ajudar molt a resoldre situacions que sovint generen moltes problemàtiques als veïns. De fet, Sabadell és una de les 5 ciutats catalanes on el 2011 es van presentar més denúncies per ocupacions il·legals. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, van ser prop de 240 les ocupacions que van tenir lloc en immobles de grans tenidors, bancs o fons voltors. Ara bé, el regidor d'habitatge, Eloi Cortés, considera que les ocupacions van de baixada des que el PSC va entrar al govern. Tot i això, Cortés assenyala que el problema no és només la quantitat de pisos amb ocupacions conflictives, sinó com són aquestes ocupacions.
Per tant, com deia, no és tant una qüestió de la quantitat, sinó que aquelles situacions realment conflictives són molt i molt dures, i també perquè darrere també ho hem de dir, clar, normalment hi ha situacions de crim o de tràfic de drogues, etcètera, etcètera.
De fet, el regidor d'habitatge assegura que el més complicat en aquests casos és quan les ocupacions ja s'han consolidat i després hi ha moltes dificultats per poder actuar, especialment quan al darrere hi ha situacions de crim o de tràfic de drogues. El titular d'habitatge creu que és clau poder actuar especialment contra els propietaris.
Multitud d'immobles que estan buits o que estan doncs, ocupats i per tant immobilitzats, i al final si la propietat no se'n fa responsable, doncs està bé que tinguem mecanismes per posar-los a disposició del parc públic, perquè sempre ens en fan falta, no? I diguéssim que si no ho fan per les bones cedint habitatges, doncs ho hauran de fer per les dolentes a través d'aquestes mecanismes més coercitius com les multes o les expropiacions.
Malgrat tot, Cortés ha destacat que en els darrers mesos s'han pogut resoldre algunes actuacions conflictives amb els mecanismes actuals. Han estat dues ocupacions, al carrer Gràcia i al carrer Cellers.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La DENC ha fet cas del requeriment que ha rebut per part de l'Ajuntament, on li demanava que retirés l'expedient del projecte Surf City que hi havia penjat al web de l'entitat. Des del consistori consideren que és molt greu haver publicat el document on figuren noms i cognoms de funcionaris municipals.
L'entitat ha complert, però discrepa dels seus arguments. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el president de la DENC, Joan Carles Salles, ha defensat que és un document d'interès públic i que cal que estigui a disposició dels ciutadans.
Nosaltres hem discutit que potser la privacitat aquesta és discutible. Primer perquè és una adjudicació directa a una empresa, per tant l'empresa aquesta s'ha d'identificar clarament qui són els seus representants i quin tipus d'empresa és. Una empresa que té 10.000 euros de capital i per tant és una empresa totalment inviable econòmicament. Nosaltres consideràvem que un informe tècnic municipal no és el mateix que un ciutadà, és a dir, no són ciutadans privats que tenen dret a al seu anonimat, són funcionaris públics que fan informes públics.
L'Ajuntament assegura que el document és consultable i que només han restringit l'accés a dades personals de funcionaris o membres de l'empresa que ha presentat el projecte. D'altra banda, la DENC lamenta que el requeriment, que van rebre tot just fa 48 hores, es filtrés a la premsa abans d'arribar a les seves mans.
Nosaltres ens hem enterat per la premsa d'això quan nosaltres no havíem rebut la notificació. Per tant, tenim la sensació que l'Ajuntament ha fet també un acte il·lícit comunicant a la premsa una cosa en què nosaltres, com a persones requerides, no havíem tingut notificació. Llavors,
l'Ajuntament dona per tancada la polèmica i no denunciarà l'entitat, però recorda que els funcionaris afectats sí que poden portar la DENC als tribunals per haver revelat informació personal.
Els Jocs Infantils del Parc Catalunya a la plaça Ernest Lluch es renoven aquests dies amb la voluntat de donar-los un nou aire. La millora de l'espai també servirà per renovar els elements de gimnàstica que es troben prop de l'espai d'oci pels més petits. Les tasques s'emmarquen en el pla d'actualització del Parc Catalunya mesos després de la celebració del seu 30è aniversari.
Les actuacions consisteixen en substituir els elements de gimnàstica per uns de nous amb aparells amb un disseny més modern. A més, es renovaran i milloraran els elements de joc infantil instal·lats a la plaça Ernest Lluch, amb la previsió que la zona d'oci pugui estar disponible a principis del mes d'octubre. Andreu Barea, coordinador de l'àrea de cohesió territorial de l'Ajuntament, detalla els treballs.
Aquesta setmana hem continuat amb un seguit de millores en tot l'àmbit del Parc Catalunya, consistents en la reparació i millora de la zona de jocs infantils de la plaça Ernest Lluch, concretament la torre gran que coneixem com a dolmen, que és el tobogan que té més alçada de la plaça, juntament també amb els aparells de gimnàstica que tenim instal·lats abans d'arribar al circuit de bicitrial, que també doncs, de fa temps necessitaven una profunda renovació i modernització.
Barea destaca que aquesta feina s'emmarca dins d'un pla d'actuació global que persegueix l'objectiu de fer una actualització del Parc Catalunya.
Continuant doncs, en aquesta línia de millores que, com comentava, estem duent el terme en el Parc Catalunya, i aquests darrers mesos els hem vist reflectides a l'Skate Park, a la senyalització dels itineraris, en els espais de millora de flora i de fauna, per comptar, doncs, això, amb aquest pulmó verd tant amb la matita de la ciutat en les millors condicions possibles.
Ara bé, les actuacions en el marc dels parcs infantils s'estan fent també a tota la ciutat i es fan en el marc del programa Fem Barri.
El curs escolar ha començat amb bones notícies al Terlatana. L'escola de Can Puigdener ha vist com l'absentisme escolar que havia marcat cursos anteriors aquest any s'està deixant enrere. Segons dades del centre, el setembre de l'any passat hi havia un 66% d'assistència diària, mentre que aquest curs és del 84%.
És una de les dades que ha portat la directora de l'escola, Anna Massí, per una entrevista al Cafè de la Ràdio. Des del seu punt de vista, la clau és la feina feta per tota la comunitat educativa els últims anys.
L'any passat vam començar a l'escola Terlatana a veure unes millores significatives respecte a l'absentisme, i aquest any, la veritat, amb aquest inici de curs, doncs estem contents perquè sembla que la cosa també va una mica a la baixa.
A més, Massip ha explicat que el nou projecte pedagògic del centre està atraient famílies de fora del barri i també de municipis veïns.
Aquest any tenim un gruix de famílies importants que s'han incorporat a l'escola i que han triat projecte educatiu. Són famílies que venen de fora del barri, inclús de municipis propers a la ciutat, però que no són de Sabadell.
A més, Massip ha explicat que el nou projecte pedagògic pel centre... la directora creu que aquesta diversitat de l'alumnat pot afavorir la lluita contra l'absentisme, que està estretament relacionat amb l'abandonament escolar prematur en segles superiors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'alcaldable d'Esquerra Republicana Sabadell, Gabriel Fernández, assegura que la victòria a les eleccions municipals del pròxim mes de maig estarà entre ell i l'actual alcaldessa, la socialista Marta Ferrés. Així ho ha expressat des de Ginebra en una roda de premsa conjunta amb la resta d'alcaldables republicans del Vallès Occidental.
Aquestes eleccions, a més, tots sabem a la nostra ciutat que el proper alcalde o alcaldessa, el seu cognom comença amb la letra F. O serà Fernández o serà Ferrés. Va d'això les eleccions a la nostra ciutat. Per tant, jo vull convocar a totes les bones persones que fins ara no han confiat al nostre partit, que ens donin l'oportunitat de liderar el canvi que la nostra ciutat necessita com l'aire que respira.
Fernández ha recordat que compta amb experiència de gestió al govern del mandat anterior.
Malgrat que assegura que canviaria algunes dinàmiques respecte de l'executiu quadripartit, també recorda que és l'etapa en la qual es van dissenyar més projectes. D'altra banda, també s'ha compromès a governar per tots els barris, tenint en compte les necessitats de tots els sabadellencs.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La mascota de la TUS s'ha convertit en un fenomen a les xarxes socials. El ball de presentació de la Bussi, que va captar el vídeo de Ràdio Sabadell, porta ja més de 250.000 visualitzacions a Twitter. La piulada, que s'ha imprès més de 810.000 vegades, s'acosta als 1.200 retuits.
S'ha fet viral perquè ha despertat sentiments, com assegura Joan Martín, expert en màrqueting digital i fundador de Marficom.
És molt important en el màrqueting digital, doncs, despertar sentiments, siguin d'una manera o d'una altra, al consumidor o a la persona que ho està veient. I aquest vídeo, com molts d'aquestes campanyes que Sabadell està traient, voluntari o involuntàriament, però cançons, campanyes, anuncis, vídeos, que tenen aquesta manera de fer que el que fa és que la gent, doncs, es diverteixi.
Martín creu que l'empresa ha de deixar que les xarxes facin el seu camí sense intervenir-hi i recorda que és molt difícil aconseguir generar tanta expectativa. Per tant, és bo que se'n parli sense por a la mofa o a la crítica.
Encara que es parli malament o amb un sentiment aquest més de burla, no? Jo crec que tampoc és molt dolent, no? Al final, tothom entén que el servei és bo, per tant, és una campanya que tothom entén això, doncs que és, doncs, perquè tingui ressò, perquè tingui aquesta viralitat que no es pot aconseguir si no despertes alguna cosa.
La Bussi va néixer en un procés creatiu de l'Escola d'Art i Disseny Illa. El seu director, Agustí Hurtado, recomana prendre's els comentaris de les xarxes socials amb humor i diu al programa Al Matí que l'opinió sobre els gustos no treu validesa estètica a la feina feta.
Cadascú té els seus gustos, a mi m'agraden unes coses, jo què sé, podem parlar no de la Bussi, podem parlar de Picasso, no? És a dir, bueno, pues a mi m'agrada, a tu no t'agrada, d'acord, però el que no podem qüestionar és la seva validesa estètica, no? Al darrere hi ha un concepte, hi ha tota una sèrie d'idees de desenvolupades, hi ha un client que fa un encàrrec, hi ha un target determinat.
Hurtado no descarta veure gent amb la Bussi tatuada, com va passar en el seu dia amb el Kobe.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La sabadellenca Mar Fayos presenta el seu treball Mi propia religión aquest dissabte a les 9 de la nit a la Cava Orpí.
Si no lo hago bien, ni qué. Si no sienta bien, ni qué.
La cita arriba amb molt poques entrades encara a la venda i després de saber-se que l'artista ha estat seleccionada com la cantant principal del Cirque du Soleil per l'espectacle Alegria.
Això vol dir que iniciarà una gira acabats els concerts propis com el de demà, on Fayos, segons ha explicat al programa al matí, està molt contenta de poder actuar al local creualtenc.
Estic més que contenta perquè és la primera vegada que estaré a la Cava Orpí, que em fa molta il·lusió. Penso que molts artistes que admiro ja han estat i segueixen estant i que per mi, que sóc de Sabadell, sí, és un pas important. Per altra banda, també és molt significatiu el fet de que estaré tocant temes del disc i no del disc, que hi haurà una part participativa, sí, important, que la gent podrà fer propostes de cançons que després tocarem, que hi haurà un convidat molt especial.
També hi participaran els músics amb qui es va gravar el disc. Fayos troba a faltar cantar a prop de casa més sovint.
Soy mi propia religión.
I en pàgina encara cultural, les diferents sales sabadellenques viuran un cap de setmana intens a partir d'aquest vespre amb propostes teatrals, musicals com la que acabem d'escoltar i històriques programades. La primera proposta del cap de setmana és musical i ens l'acosta l'Orquestra Simfònica del Vallès. El tret de sortida de la nova temporada del cicle de concerts simfònics serà amb la Sinfonia del Nou Món de Dvořák i sota la batuta d'Andrés Salado. El director de l'OSB, Xavi Puig, ha parlat al programa al matí d'aquest clàssic ideal per iniciar-se en el món de la música simfònica.
Doncs la Sinfonia del Nou Món és probablement la sinfonia més coneguda d'Antonín Dvořák. És una sinfonia que ell l'escriu quan estava vivint a Amèrica com a director del Conservatori de Nova York, i allà va fer una mena de fusió entre la seva tradició europea i la nova música que ell coneixia, els cants espirituals negres, la música americana. Va tenir deixebles negres i sí, en el programa també hi ha Florence Price, que és la primera dona compositora afroamericana, i per tant ell sempre va somiar que algun dia, ho va deixar escrit, hi hauria un Beethoven negre.
El concert de l'OSB arrencarà a les 8 del vespre a la Faràndula. Una hora més tard, a les 9, la pianista Laura Andrés torna a la Cava Orpí. En aquest cas, pujarà a l'escenari de la Creu Alta acompanyada de Roser Loscos per fer un tribut a Ed Sheeran. El concert amb temes del músic britànic se suma a altres tributs que Andrés ha fet a la Cava Orpí, com el de Coldplay el mes de març passat. La pianista ja ha fet altres tributs en diferents escenaris de l'Estat, com aquest a Ludovico, al Festival Candlelight de Màlaga. I no ens movem de la Creu Alta, perquè el Sant Vicenç s'estrena la comèdia Un funeral per morir-se.
El meu pare era un home excepcional. Va néixer a una rural amb
molts camps... La puta acaba de moure!
De patòleg per què?
El muntatge dirigit per Llorenç Costa i Jordi Bueno porta a l'escenari un argument de pel·lícula sobre un funeral d'una família britànica que es complica. Costa assegura que als mateixos actors els costa aguantar-se el riure.
El problema que hem tingut en aquestes últimes setmanes és que hi ha actors i actrius que encara es continuen rient dels gags que fan els seus companys o els gags on participen, i els comencen a dir: nois, noies, d'aquí dues setmanes estrenem, heu de començar a no riure-us, perquè quan hi hagi el públic la gent es riurà i encara us... O sigui, encara sortirà més l'instint aquest de riure-us, i no, bueno, diguéssim, crec que al final ha quedat una obra molt, molt, molt divertida, que crec que la gent riurà moltíssim.
S'estrena dissabte a les 10 de la nit i es podrà veure fins al diumenge 16 d'octubre. En paral·lel, avui també hi ha programada l'última funció del crèdit. I com a tancament del cap de setmana, el Museu d'Història commemora diumenge els 60 anys de les riuades del Vallès amb un itinerari pel riu Ripoll, d'11 del matí a 1 del migdia. La ruta comptarà amb imatges històriques i documents sonors de l'època perquè els participants comprenguin l'impacte total d'aquell episodi, que va costar la vida a 32 persones i va deixar 700 damnificats a la comarca. Entre els indrets per on passarà l'activitat, gratuïta i amb inscripció prèvia, hi ha la fàbrica de Cal Grau i les cases de Cal Sec.
Oh, 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 oh. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La millor exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família. Fira Sabadell, només els dies 24 i 25 de setembre. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Nova línia d'ajudes al lloguer per als menors de 36 anys.
L'ha impulsat el Departament de Drets Socials i té una dotació pressupostària de 29 milions d'euros. Les aportacions podran arribar als 250 euros mensuals i s'hi podran acollir les persones titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús d'un habitatge o habitació. A l'hora d'adjudicar els bons, es tindran en compte els ingressos del sol·licitant, les rendes del territori en què viu, així com els ingressos de la unitat de convivència.
El Banc d'Espanya va comptabilitzar més de 56.000 bitllets falsificats durant el 2021, 5,7% menys que el 2020.
Aquesta xifra significa que 17 bitllets de cada milió legítims eren falsos, segons ha fet públic avui l'organisme. Gairebé el 70% d'aquests bitllets són de 20 o 50 euros i ascendeixen a un import total de més de 2 milions.
I els casos confirmats de verola del mico a Catalunya pugen amb 2.138 dels 3.008 sospitosos detectats des del maig.
La majoria dels confirmats són homes entre els 20 i els 60 anys. Des que va començar la vacunació el 21 de juliol s'han administrat 6.681 dosis del vaccí.
Esports.
Gabri Garcia podrà comptar amb tots els jugadors, excepte Ismael Atumán i Joanet, per al partit del Sabadell contra el Calahorra de diumenge. Les recuperacions de Sergi Altimira i Moha Keita seran les grans novetats de la convocatòria. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Atumán encara arrossega molèsties i Joanet està amb la seva selecció. Per la resta, tots preparats, com a mínim pel que fa a futbolistes, però sembla que no pel que respecta a la gespa. L'estat del terreny de joc de la nova Creu Alta un dia més és preocupant i podria empitjorar amb les pluges de les pròximes hores. Gabri s'ha referit a aquesta qüestió.
No és una cosa que ens ajudi, no, que ens benefici a lo que volem fer nosaltres, no? Però aquí està també el saber adaptar-se a les situacions i evidentment que si ho hem de fer ho farem, lògicament. Intentarem tot el que puguem fer el que hem treballat, perquè al final el que no podem treballar, encara que sabem des de dilluns o dimarts que plourà molt, com treballem, que hi haurà bassals o no al camp, què fem, no? Per tant, nosaltres hem construït la setmana i l'hem fet pensant en el que volem fer, com sempre, nosaltres.
El Calahorra està en el corrent d'aquesta situació, però arriba en el temple amb la necessitat de guanyar, després de no fer-ho en les primeres quatre jornades. Ocupant zona de descens, el tècnic Juan García Cedo espera que diumenge canviï la dinàmica.
No falta cierto, estamos en una buena línea competitiva, hay muchísimas diferencias en cuanto a presupuestos, pero igualdad en el campo y en eso estamos contentos, ¿no? Estamos generando ocasiones de gol, que creo que para los cuerpos técnicos es su gran objetivo, ¿no? Generar que lleven al equipo a borde de área y ahí pasen cosas. Y nosotros lo estamos haciendo y no estamos preocupados por la falta de gol, sino que vamos a insistir hasta que llegue, ¿no?
Diumenge a les 12 del migdia, el xiulet inicial a la nova Creu Alta i des de mitja hora abans en directe, el Sabadell en joc.
A tot això, l'últim rival amb el qual s'ha enfrontat el Sabadell, el líder Alcoyano, està en boca de tots després de les paraules d'ahir del seu director esportiu, José Luis González. En una entrevista a la cadena SER, va reconèixer que el club passa per una situació econòmica crítica i que en qüestió de dos mesos podria declarar-se inviable. I de retruc, el centre d'esports també va sortir esquitxat.
El Sabadell està en una situació molt parecida. La única diferencia es que ellos, el club está saneado, bueno, la ciudad es...
La deuda del Sabadell es bastante elevada, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Estará alrededor de los 10 millones de euros.
El Sabadell no ha volgut entrar en polèmiques i recordem que des del club ja s'ha apuntat en reiterades ocasions que l'economia està sanejada i el deute controlat.
Un apunt més de futbol, a segona catalana, segona jornada pels tres equips sabadellencs i a dos d'ells els toca debut a casa.
És el cas del Tibidabo Torre-Romeu que rep el Ripollet després de l'empat inaugural al camp del Natació Terrassa. De la seva banda, el Sabadell Nord s'enfronta a Can Uriac al San Lorenzo després de la derrota en el derbi a Can Rull. El tècnic dels arlequinats és David Campuzano.
El primer partido en casa contra San Lorenzo, també un gran equip
equipo, un equipo que lleva mucho tiempo también trabajando juntos, pero bueno, iremos a por todas y intentaremos ganar el partido.
I a domicili juga el Can Rull, els de José García Numoski arriben amb la moral pels núvols, però el tècnic alerta que van a un dels camps més complicats del grup, el del San Juan de Moncada.
Uno de los más difíciles que hay, tanto por dimensiones, creo que también un poco, por el juego que emplean. Y bueno, creo que es un campo difícil en el cual posiblemente pocos equipos puedan ahí sumar puntos y nosotros pues creo que esta victoria nos hace ir ahí con un poco más de, bueno, de fuerzas, que veníamos de hacer una pretemporada un poco justa, de que no acaba de arrancar la gente, muchas lesiones y bueno, arranquemos esta semana con todo el equipo al completo y bueno, ahí está visto, ¿no? Jugadores que entran, mantienen el nivel y siempre lo he dicho yo durante este año que la plantilla la hemos mejorado este año, tenemos más plantilla, más gente competente. I crec que això ens va fer subir un poquito el nivell.
Dissabte a les 6, aquest duel pels de la zona oest. Diumenge a 11:45, Sabadell Nord Sant Lorenzo i mitja hora més tard, Tibidabo Ripollet.
Avui ha arrencat oficialment la cursa per la presidència del Club Natació Sabadell amb la recollida de signatures. 829 és la xifra que va marcar dimecres la Junta Electoral per passar el tall i que els quatre precandidats puguin ser proclamats candidats a ser presidents a les eleccions que se celebraran el 20 d'octubre.
I des de les 7 del vespre, el president de l'últim mandat, Claudi Martí, presenta les línies mestres del seu programa. Un altre dels precandidats, Antonio Ortiz, ha passat revista a l'Hotel Suís per explicar els principals punts de la seva candidatura i també per aclarir algunes qüestions. Amb aquestes declaracions s'ha referit a la fotografia de fa uns dies, on se'l veia reunit amb dos precandidats alternatius més.
Estic molt emprenyat amb aquesta fotografia, molt, molt emprenyat, perquè a mi em van convidar a un dinar, el que he comentat abans, jo no tinc cap problema per parlar amb qualsevol, ¿vale? Són socis que venen amb un projecte, se li han de tenir respecte i jo per respecte vaig assistir. Jo no vaig convocar aquest dinar i no vaig provocar aquesta fotografia. De fet, quan surt aquesta fotografia i els comentaris, jo automàticament vaig fer una nota de premsa que hi està i expresso el meu sentiment, la veritat que em vaig trobar amb una encerrona.
Ortiz ha assegurat que no té res personal contra la figura de Claudi Martí i que està obert a parlar amb tothom, però que la seva intenció és la de lluitar pel càrrec amb el seu equip, que integren figures com Xava Gómez, del món del waterpolo, o Gelele, de la natació.
Encara sense sortir del Natació Sabadell, l'Astralpool masculí obre la temporada aquest vespre amb la disputa de la Copa Catalunya de waterpolo. Visita Canllong al Sant Andreu en l'anada dels quarts de final de la competició.
Precisament procedent del conjunt andreuenc ha arribat la principal novetat a la plantilla dels de Quim Colet, un Javi Bustos que sorprèn a la baixa de l'Ala López Escribano. Sergi Cabanes, waterpolista de l'Astralpool, es felicita perquè s'hagi fet una aposta continuista.
Que sigui un projecte continuista pues està molt bé, perquè aconsegueixes, no fas un canvi a la plantilla perquè tampoc ho necessita, toques una tecla que és la d'en Lalo, que és una baixa sensible, però ho remedies amb un altre jugador de molta qualitat i jo crec que és una bona decisió, o sigui, el bloc ha demostrat que competeix, llavors un any més d'experiència i capacitat per seguir competint.
El partit d'anada dels quarts de final de la Copa Catalunya masculina entre el club i el Sant Andreu arrencarà a les 9 del vespre. Ahir l'Astralpool femení va encarrilar l'accés a les semifinals amb el contundent triomf per 23-5 sobre el Catalunya. Van jugar amb l'equip els tres reforços, Pea Ortiz, Paula Leiton i Elena Ruiz.
I en natació fa uns minuts s'ha fet oficial la convocatòria de dos nedadors del club per al Mundial de Piscina Curta de Melbourne, que se celebrarà el mes de desembre. Són Sergio De Celis i Carles Coll. I en handbol, el Levante Marni posa a prova l'estat de forma de l'Oar Gràcia femení en aquest inici de plata. Les de Carol Carmona, que van remuntar 7 gols a Sant Joan d'Espí a l'estrena, reben un conjunt que va vèncer de forma sòbria a la jornada inaugural.
Paula Pérez, jugadora verd-i-blanca, confia a fer-se fortes com a locals per estar en la lluita de la part alta.
Acabem de començar la lliga tampoc. Hem parlat molt d'això, però sí que és veritat que els punts de casa són molt importants i no es poden perdre. I això que serà la lluita per tots els punts i sobretot els de casa, per tota la gent que ens ve veure i tot, pues, fa lluita.
Demà a 8:15 del vespre, aquest Oar Gràcia Levante de la Divisió d'Honor Plata Femenina i a 8:15 la Salle Moncada Oar Gràcia de la Primera Nacional Masculina.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Més Menys d'un minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 23 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric. Que acabeu de passar un bon dia i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.